Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu.
Tal com esteu, és dimecres 25, 20, dijous 26 de maig, que jo dic que de dimecres. Ara llegia el paper malament. Dijous 26 de maig. Bon dia, Fini.
Molt bon dia.
Ja mos hem perdut, ja, eh? És que vinc de dins, vinc de fora, comences i ja et perdes.
Dijous.
De maig, ara sí. Comença el programa número 89 del nostre Sempre amb tu. Avui dijous de Corpus.
Sí.
Tema que avui centrarà bona part del nostre programa. Ja ens esperen per entrar al nostre estudi diverses de les representants dels veïns i veïnes del municipi.
Avui és la tradició de l'ou com balla, la patum de Berga i les catifes de Corpus. El que passa que molts pobles s'ha traslladat el diumenge al ser dia laborable. Al no ser festa, doncs, les celebracions s'han traslladat el diumenge següent. No és el cas, per exemple, de Berga, que sí, que crec que és festa i avui celebra la tradicional patum.
Aquí la cala són més de... Bueno, de diumenge de Corpus, no? Mos agrada més això. Serà el tema que tractarem al nostre temps de l'entrevista abans, però moltes coses. Diumenge, justament, també, les dones endavant mostraran manualitats al Parc del Bon Repòs. En vam parlar fa uns dies amb la Cinta García, doncs avui ho recuperem al nostre temps de la informació. I també, aquest cap de setmana, però dissabte, els alumnes de l'Institut Candelera presentaran els projectes TICA, Enèrgicament Neta i Geobiografies a l'Ametlla de Mar. D'aquest de l'últim ja en vam parlar al sortir a l'institut. Doncs avui, el de TICA, Enèrgicament Neta, el parlarem a les notícies, però també el nostre sortim a l'institut.
Des de la vista dels propis estudiants, dels propis alumnes. Ens explicaran, no? Ens explicaran el que han fet i per què ho han fet.
I a més això sempre està bé, no? Perquè són ells mateixos qui ens comenten, qui ens expliquen, doncs, aquells projectes que fan a classe, que ja és important que ells mateixos siguin corresponsables també d'explicar-nos-ho. I també per acabar el programa avui recuperarem una secció, una del SOMCAP, en què vam parlar amb Manolo Madueño, responsable, doncs, del Centre d'Assistència Primària, sobre l'artrosi. Seran els continguts d'aquest dijous 26 de maig. Tot seguit comença el Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dijous. A la Cala Ràdio, els alumnes de l'Institut Candelera presentaran els projectes TICA, Enèrgicament Neta i Geobiografies a l'Ametlla de Mar.
Serà dissabte al matí al Centre d'Interpretació de la Pesca. També hi haurà una conferència de la Xarxa per la Sobirania Energètica. Les dones endavant mostraran diumenge les manualitats al Parc del Bon Repòs.
Es podrà veure una mostra de treballs de patchwork, boixets, pintura, entre altres. Actualment l'entitat la formen 450 sòcies. Tortosa es desfà en només uns segons del nomenament a Franco com a alcalde honorari i perpetu de la ciutat.
Tots els grups municipals aproven per unanimitat la derogació del títol honorífic al dictador feixista. Literàrium obre divendres a Móra d'Ebre amb espectacle d'Albert Roig i Maria Pons.
La capital de la Ribera d'Ebre es converteix en l'epicentre de les lletres posades a escena i que, com cada any, coincideix amb la Fira del Llibre Ebrenc. I Biocultura Barcelona premia Bio Múria com a millor producte de l'any.
La nova gamma Bio Múria ha competit amb més de 18.000 referències de productes ecològics que s'han presentat a la 23a edició de Biocultura Barcelona 2016.
Aquests són els temes d'avui dijous a les notícies de la Cala Ràdio. Aquest dissabte al matí, a partir de les 10, el Centre d'Interpretació de la Pesca acollirà la presentació i exposició de dos projectes elaborats pels alumnes de l'Institut Mare de Déu de la Candelera. En concret, es tracta dels projectes TICA, Enèrgicament Neta, a càrrec dels alumnes de quart d'ESO, i Geobiografies a l'Ametlla de Mar, dels alumnes de tercer d'ESO. El primer dels projectes s'inclou dins l'àrea d'escoles verdes del centre de secundària i està format per diferents experiments pensats per utilitzar energies renovables o bé aprofitar els recursos naturals per l'utilització d'aparells. Fermí Santamaria és professor de Ciències Naturals de l'Institut Candelera.
El que preteníem en això, sobretot, vam veure que el que ens fallava, sobretot en l'institut, era la comunicació amb la resta de la comunitat educativa. I el que vam voler era difondre allò que fèiem a l'institut i que tot el món ho coneguera. Basant-nos en això, el que hem promogut és una mica l'emprenedoria dels alumnes, que foren capaços d'ells investigar, buscar solucions a problemes i després posar-los en marxa, posar-los a la pràctica. I amb això hem treballat de forma transversal el tema de les energies netes des de la majoria d'assignatures d'una forma curricular i transversal.
En concret, els alumnes han dissenyat un robot, TICA, que funciona a través d'energia solar, dos sistemes de rec, un que funciona a través de sensors que detecten l'humitat de l'aigua i l'altre, que és un rec solar per degoteig, una nevera africana feta d'argila i on s'hi posa sorra i aigua i una pila que està formada per diferents components metàl·lics reciclats. L'altre projecte, Geobiografies a l'Ametlla de Mar, està pensat perquè qualsevol persona faci una ruta turística diferent pels carrers de la població, coneixent la història d'algunes personalitats que donen nom a diferents vies urbanes. En concret, la ruta transcorre pel carrer Pau Casals, Lluís Companys, Jacint Verdaguer, Avinguda Batlle Josep Pijuan, Santiago Rossinyol, Andreu Llambric, Doctor Ferran, Joan Baptista Gallar i Bell Minguet. Júlia Albiach, professora de Llengua Catalana de l'Institut Candelera.
Vam pensar de fer un projecte una miqueta diferent. En estiu vaig veure al diari que un institut del País Valencià feia una mena de ruta amb codis QR, i aleshores vaig dir, se'm va encendre una mica la bombeta, i vaig dir, ui, per què no ho fem aquí? Aquesta ruta trobem que és una miqueta diferent, no? Perquè és com, vale, va, anem a passejar pel poble, però de tant en tant trobarem en algun carrer, trobarem un codi QR que ens motivarà una miqueta per veure qui era aquest personatge en concret, que hem volgut que sigui principalment algú del poble.
Els codis QR s'instal·laran a sota de les plaques d'aquests carrers i escanejant-los es podrà accedir a la informació de la personalitat, així com resseguir tota la ruta. També s'han editat uns mapes en paper per poder seguir-la. El projecte està disponible en català, castellà, anglès i francès, pensat perquè tant turistes nacionals com internacionals puguin fer aquesta ruta turística. En aquesta jornada també hi haurà una conferència a càrrec de la Lourdes Verdier, de la xarxa per la sobirania energètica, que porta per títol L'energia les nostres mans. Serà a les 12 del migdia, també al CIP, després de l'exposició de les presentacions. I de dissabte a diumenge, perquè les sòcies de l'entitat Dones Endavant es reuniran aquest diumenge al matí per mostrar els treballs manuals que realitzen des de l'associació. Ho faran al Parc del Bon Repòs des de les 10 del matí fins a la 1 de la tarda. En aquesta exposició pública es podran veure treballs de patchwork, pintura, manualitats diverses i boixets. Precisament s'hi sumaran unes 100 dones provinents de Salou, Constantí i Reus a la mostra de treballs de boixets. També hi haurà activitats impartides per les professores dels diferents tallers anuals de l'entitat i també s'hi podrà comprar robes, teles i objectes de costura en unes parades que s'instal·laran aprofitant aquesta trobada al carrer. Per a les dones endavant, aprofitar la festivitat de Corpus és un reclam per incrementar les visites. Cinta García és la presidenta de l'entitat.
Fem una crida, una sortida gran, totes les dones, totes les que estem treballant a l'associació tot l'any, i volem fer una demostració de tot el que es fa i que es veguin les meravelles, pues, a la gent, que s'animin i s'apuntin, perquè es fan meravelles de tota manera, de manualitats, cosim, boixets, pintures, i necessitem joventut, gent nova, que es pugui apuntar i s'animi a començar els cursets setembre-octubre, que és quan tornem a començar de nou, perquè ara es tanca per descansar l'estiu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
I a només dos dies de la consulta sobre el monument franquista del riu Ebre, l'Ajuntament de Tortosa ha revocat en un ple extraordinari aquest dijous al matí el nomenament del dictador Francisco Franco com a alcalde honorari i perpetu de la ciutat, que es mantenia des del 31 de març de 1964.
Puntualment, aquest matí, a les 8, començava el ple extraordinari de l'Ajuntament de Tortosa que portava com a segon punt de l'ordre del dia la revocació del nomenament al dictador Francisco Franco com a alcalde honorari i perpetu de la ciutat. En pocs segons se li ha retirat aquest nomenament i el ple acabava dos minuts més tard. CiU, Esquerra, Movem Tortosa, el PSC i el Partit Popular havien acordat prèviament la derogació del títol honorífic que s'ha retirat endavant per unanimitat. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha assegurat que no podia ser d'altra manera i que era previsible que seria així de senzill acabar amb el nomenament, descobert, recordem, per ràdio Ebre Cadena Ser fa només una setmana. Bel ha lamentat que aquest fet s'hagi aprofitat per qualificar Tortosa de ciutat franquista i postfranquista, per no haver derogat un nomenament totalment intranscendent, i ha recordat que el títol es va otorgar el mateix dia, el 31 de març de 1964, a tots els municipis de la província de Tarragona. Per aquest motiu, ha instat a la resta d'ajuntaments, sobretot a aquells que han carregat contra la capital ebrenca per no haver detectat que es mantenia el títol honorari a Franco, que revisin l'històric de les actes dels plens. De fet, al Vendrell o Cunit s'han adonat ara que es troben a la mateixa situació. Ha sortit a altres ciutats a la província i no ha sentit que se les titlli de franquistes, filofranquistes i postfranquistes, ha remarcat l'alcalde de Tortosa.
Plana cultural, i és que tot està a punt a Móra d'Ebre per acollir la novena edició de Literàrum, la Fira d'Espectacles Literaris, un esdeveniment cultural que durant tres dies, des de divendres 27 i fins a diumenge 29 de maig, convertirà la capital de la Ribera d'Ebre en l'epicentre de les lletres posades a escena i que, com cada any, coincideix amb la Fira del Llibre Ebrenc, l'aparador de la seua producció literària i editorial d'autors o temàtica de l'Ebre i de la seva àrea d'influència. Per primera vegada, Literàrum tindrà enguany un espectacle inaugural que es representarà divendres a les 10 de la nit al Teatre de la Llanterna. Es tracta de Cos, les egòlogues d'Estellers i el barri xino de Blai Bonet, de la companyia Cos, una obra inspirada en els poemes del poeta valencià Vicent Andrés Estellers i de l'illenc Blai Bonet, sota la dramatúrgia del poeta tortosí Albert Roig. Aquest espectacle inaugural, que es retransmetrà en directe a tot Catalunya a través de les televisions adherides a la xarxa, també incorporarà un tast de l'acció literària Visitacions, de l'artista ampostina Maria Pons, que incorpora textos d'escriptors ebrencs com la de Arbó i Moncada i que s'inspira en diversos elements del patrimoni cultural i material de les Terres de l'Ebre. S'intensifica també la connexió entre Literàrum i la Fira del Llibre Ebrenc, que enguany arriba a la 13a edició. Així es donaran descomptes per a la compra de llibres als artistes i programadors de Literàrum i també a aquelles persones que comprin entrada per als espectacles de pagament. Dels 18 espectacles programats, 4 són de pagament i, com a novetat, les entrades es poden reservar a través d'internet. I per tancar avui el nostre informatiu, ens fem ressò d'un premi, i és que Biocultura Barcelona ha premiat Biomúria com a millor producte de l'any. La nova gamma Biomúria ha competit amb més de 18.000 referències de productes ecològics que es van presentar a la 23a edició de Biocultura Barcelona 2016.
Les darreres setmanes, la nova gamma de mel ecològiques de sabor Biomúria s'ha presentat a Expo Ecosalut 2016 a Madrid i Alimentària 2016 Barcelona. I aquest mes de maig ha estat guardonada amb el premi al millor producte bio en el marc de la 23a edició de la Fira de Productes Biològics i Consum Responsable Biocultura Barcelona 2016. Els premis bio atorgats per l'associació Vida Sana són els més importants del sector ecològic a casa nostra. En aquest sentit, la nova gamma de mels de sabors Biomúria ha competit a la Fira Biocultura Barcelona 2016 amb més de 18.000 referències de productes ecològics. Aprofitant aquest guardó, Rafael Múria, president de Mel Múria, ha presentat a Tortosa la nova gamma de mel ecològiques de sabors Biomúria, un extens sense col·lecció de productes que inclou mel ecològica, mel de sabors i xarops i suplements alimentaris. S'ha creat una gamma de productes apícoles ecològics basats en la llarga tradició del saber fer i l'ofici dels nostres mestres apicultors artesans i en el talent i coneixement que porten les 6 generacions d'apicultors de la nostra família Múria, segons afirma Rafael Múria. Ha afegit que per crear Biomúria hem unit la tradició apícola familiar amb la qualitat agroambiental de les muntanyes mediterrànies i la tecnologia més capdavantera. El president de Malmúria ha recordat l'eslògan que inspira Biomúria: l'amor, la natura, la passió, ser apicultor i el nostre somni, un món ecològic.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Anem ja cap a la previsió meteorològica per aquest dijous. Ho fem amb la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia. Comencem aquest dijous i ho fem parlant de nou d'un ambient força càlid, temperatures que tornen a apuntar força amunt. Les temperatures ara mateix són semblants a les d'ahir o una miqueta més altes i s'espera que vagin pujant. I de nou avui tornarem a parlar d'aquests 25-26 graus cap a la zona de la Terra Alta. Aquí ja s'han de registrar les temperatures més altes, igual que a la Ribera d'Ebre. Aquí a la Ribera d'Ebre fins i tot podríem fregar ja els 27 graus i en punts de la costa les temperatures pujaran fins als 21-22 graus. En conjunt dominarà el sol, creuaran alguns núvols prims i al final del dia es formaran alguns núvols més baixos cap a la zona del Delta de l'Ebre. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Ara mateix temperatura de 21,1 graus centígrads, humitat relativa del 72%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí les notícies d'aquest dijous 26 de maig de 2016 a la sintonia de la Cala Ràdio. Tota la informació continua cada hora amb els butlletins informatius horaris i també a internet ametllamar.cat/lacalaRTV.
Ho hem parlat ara a les notícies. Els alumnes de l'institut presenten el projecte TICA, Enèrgicament Neta i Geografies a l'Ametlla de Mar. Ara volem saber el que en pensen els propis alumnes en el nostre Sortim a l'Institut.
Una setmana més sortim de l'estudi de la Cala Ràdio per vindre a l'Institut Mare de Déu de la Candelera. Si recordeu, fa 15 dies vam parlar d'un projecte, les geobiografies a l'Ametlla de Mar. Però ens quedava pendent una altra coseta, que és el projecte TICA, Enèrgicament Neta. Recordeu que aquests dos projectes, tant geobiografies com TICA, es presenten aquest dissabte al matí al Centre d'Interpretació de la Vesca. I res millor per fer-nos 5 cèntims. I per animar-vos a tots a assistir aquest pròxim matí de dissabte al CIP, que els propis alumnes creadors, en aquest cas, d'aquest projecte TICA Enèrgicament Neta. Saludem en Javi, en David, en Moja i a l'Alícia. Molt bon dia a tots. Són alumnes de quart d'ESO que han elaborat aquest projecte que, abans de res, és un projecte que engloba molts petits projectes.
Sí, correcte. És un projecte que es practica de totes les assignatures i cada mestre, diguem, de cada assignatura ha participat d'una manera particular.
Entenc que aquí, doncs, més cleu, des de l'àmbit més tecnològic, potser amb el tema del TICA, que ara sabrem què és, amb qüestions doncs, més de català o castellà, que també doncs, participen en aquest projecte. Entenc aquí, això té res que veure amb el que fan els vostres companys de geobiografies, que parlen de plaques de carrers i fan una ruta pels carrers del poble, sinó aquí anem a parlar del medi ambient i de les energies renovables. És el concepte principal, no?
Sí, correcte. No tenim cap relació amb els de amb l'altre projecte. No té.
Ja coneix una miqueta sobre això de del TICA energèticament neta. Què és lo TICA? Perquè este nom, TICA sona bastant. I en fet me sembla que ja vam parlar ja del que era sense donar-li nom fa unes setmanes.
Sí, vam parlar sobre el projecte de robòtica, que era un lloro que quan tocaves el cap movia les ales i repetia el que deies i quan en quan anava dient coses. I ara l'estem aplicant al projecte TICA a través de plaques solars per a que funcioni a partir d'energies renovables.
Per tant, l'heu modificat una miqueta, l'heu acabat de canviar per tal doncs, que funcioni amb energia alternativa.
Sí, sí.
Li posa una miqueta de nom al projecte, no? TICA, aquesta coma enèrgicament neta. Però això de TICA no només és el robot, sinó que aquí hi ha molts petits projectes inclosos a dins. I mesclen moltes coses tan diferents com parlar de l'hort i parlar del rec a un hort o en un jardí, com també parlar de conservar productes, aliments o altres coses, com també com generar energia a través doncs, de residus que tenim al nostre entorn. Comencem, per exemple, pel tema del rec. I el tema del rec, qui més qui menys, David, a casa seva, bueno, en un xalet o al tros, o si viviu doncs, en una casa més gran, hi ha molta gent que té jardí. Heu proposat fer una mena de rec automàtic, però que no funciona pas amb electricitat convencional connectada a la llum elèctrica.
Funciona amb una bicicleta que està connectada a una bateria i el pedalejar fa energia i en això ho connectes a la placa de Rubino que és amb el que han fet el sistema este i funciona així.
La bicicleta el primer que hem de fer és cada dia una miqueta d'exercici físic per carregar les bateries per a poder fer el rec. Això de la placa Arduino, perquè hi haurà gent que ens dirà això, i això què és? Entenc que això el que feu és controlar el sistema del rec, correcte?
Sí, en això pues, ho hem programat i hem ficat un sensor i coses i també hem fet una aplicació per al mòbil i tu en el mòbil ho pots ficar per a regar i també ho pots parar.
Per tant, doncs, i això passa quan passa això, que pots posar per a regar o quan ho pots parar de regar? Hi ha alguna condició de la terra que tu marqui?
Sí, amb el sensor que tenim, quan està humit pues, no rega i quan està sec pues, rega.
Per tant, doncs, podem regar, entenc que això, clar, si tenim un jardí molt gros haurem de pedalejar molta estona, però si no, doncs és una manera diferent doncs, de si tenim aquesta bicicleta doncs, a casa, carreguem aquestes bateries i amb això doncs, podem fer aquest rec automàtic, que a més, com bé comentava David, doncs, això ens permet que quan la terra està humida doncs, no gotegi aigua i quan no doncs, sí que ho poguéssim activar. Però si parlem de rec, això és rec automàtic, està molt bé, però hi ha altres maneres de rec i més artesanals, Moja, i també heu elaborat un projecte de rec solar.
Sí, és, per exemple, són dos botelles, no? Una botella de 8 litres i una d'un litre i mig. I diguéssim, la botella gran se pinta tota de negre i després la botella petita s'enganxa a la superfície plana de dins. S'enganxa, se fa un foradet a la de fora, a la de gran, se fica un tubo i plenes la botella d'un litre i mig. I bueno, ho tapes tot. I ho fiques al sol i se va evaporant. Quan s'evapora, va baixar l'aigua com està pegada a la botella, a la de 8 litres, va baixant baix i pel tubo pues, cauen com... És un gota a gota, diguéssim, que va caient gotetes a la jardinera que pots tenir.
Això, clar, això ho faríem doncs, clar, en recintes més petites, com unes jardineres com molt ben dies, i entenc que aquí això, que el sol és important, així que el dia que faci núvol, això ja no m'ho serveix.
No, a més, no et serveix gaire perquè a lo núvol, però també, saps, com ja hi ha aigua dins, que se va acumulant, ja ho pots aprofitar igual, encara que faci núvol, hi ha aigua ja dins, saps, i va gotejant sol.
En aquest cas, l'aigua la posem naltros o també pot, si plou, també l'aigua se pot recollir?
si tens la tapa de dalt oberta, se pot recollir, però si la tens oberta no cau l'aigua, saps? Perquè és com un sistema de pressió. És a dir, que si ho tens obert no te gotejarà, però es podrà anar plenant. Però si ho tens tancat, doncs anirà gotejant més.
El dia que plou, obrim botelles i aprofitem el recurs natural que mos cau. Això en el cas del rec solar, hem parlat del rec automàtic, hem parlat del rec solar, parlem ara sobre una nevera, i a mi m'ha agradat això de nevera africana, que jo ho desconeixia totalment. Segur que hi ha gent que ens escoltarà pensava, bueno, com ho feien abans per conservar aliments o per conservar les coses quan no hi havia electricitat a les cases i no hi havia les neveres. Ara parlem de recuperar alguna cosa així, o no ho sé, ara ens explicarà l'Alicia. Què és això de la nevera africana? Per a què serveix?
Pues, com hem dit, és una nevera que se fa a Àfrica amb argila. O sigui que primer fas dos pots, un gran i un petit. El petit s'apega dins de la gran, se centra al mig, i entre l'espai que queda entre les dos s'hi posa arena i se la mulla, o sigui, posa aigua. I amb el procés d'escalfament de l'aigua se congela, bueno, congela no, se refreda el que està dins del pot petit.
És a dir, donant-li calor fora, ho dic bé això, donant-li calor fora, el de dins queda gelat.
Sí, a l'Àfrica fa calor, llavors se va alimentar aquest mètode per refredar els seus aliments.
Entenc d'això que això, clar, ho feu en tamany més petit per practicitat aquí a l'institut, però això es podria fer a l'engròs, suposo, no?
Sí, sí.
És una altra manera ideal, també hem de dependre del sol, com en el tema del rec solar, si no mos fa sol ja anem malament, però bueno, dins de les cases, pues, si hi ha temperatura ho podem aprofitar. Aquí es pot guardar de tot, entenc, no? Penjar o altres coses.
Sí.
És a dir, que el recipient està preparat per a guardar de tot.
Sí, evidentment.
Molt bé. Hem parlat de diverses coses. Anem a parlar sobre piles. I piles, que abans ho he dit, fetes a base de coses reciclades. Javi, i això com ha sortit aquest experiment? Què ha passat aquí? Perquè tot i que la pila l'heu pogut crear i funcionava, no era suficient, potser, per a un ús diari.
Bueno, les piles que vam aconseguir fer es basaven en monedes, trossets de cartró i vinagre i tenien un voltatge suficient per a carregar un mòbil, però no tenien amperatge, és a dir, tenien prou intensitat, però no deixaven anar prou electrons per a que fes un efecte.
Així que no vau aconseguir carregar-lo, diguem-ne. Us vau quedar a la meitat.
Sí, bueno, ara s'està treballant també per a través de residus més químics poder fer una bateria més bona, diguem, o ficar moltes d'aquestes bateries d'abans, de les de monedes, ficar-les en paral·lel i que així tinguis més amperatge i també es pugui carregar un mòbil.
Entenc, doncs, que això a vegades aquí, això del corrent elèctric, juga essencialment, però bueno, també es pot reconvertir a fer aquestes monedes, ja entenc, amb alguna mena d'experiment químic, a que produeixin electricitat. Hem parlat una miqueta dels projectes que heu anat fent així més pràctics, però també heu posat cosa teòrica. I heu començat a investigar sobre alguns centres de producció renovable al nostre entorn i també fora d'aquí. Em sembla que heu parlat sobre el parc eòlic del Perelló.
Sí, hem parlat, per exemple, dels molins, de tot, saps? De tot lo que, de l'energia que aprofitem d'aquí al costat del nostre, del poble, dels veïns, que diguéssim, saps?
Lo vent, això és imprescindible.
Lo vent, que és a dir, que se van ficar allí, a més, perquè feia vent, tot això, i s'aprofita bastant l'energia que hi ha per allí.
Quins projectes més heu fet?
També vam parlar d'un filòsof que se diu Hans Jonas. És un alemà que en un dels seus llibres anomena l'imperatiu ecològic i que parla, pues, com hauríem de viure per a que el medi ambient vagi millor.
Em sembla que hem notat fins a França, també, em sembla.
Ho han fet de l'energia geotèrmica a Anglaterra, em penso. A Islàndia. I pues, això és que gràcies a la calentor que hi ha allí, pues, s'ha guardat molts diners allí en l'aigua calenta i tot això.
I llavors també tema geotèrmic, per tant, heu fet així com una mena de... Heu tocat quasi bé tots els temes, no? Ho heu tocat quasi bé tot, no?
Sí, en principi sí. En principi hem tocat elèctricament molts temes.
Però per acabar-ho de donar-hi tota la volta completa, i aquí l'Alicia és l'experta en el tema, heu posat música tot plegat, heu fet una cançó, que de fet ja vam fer una cançó, l'Alicia va estar aquí a la secció del Sortim a l'Institut parlant d'una cançó, en aquest cas heu preparat una cançó relacionada amb el medi ambient.
Sí, hem fet una cançó que li hem posat com a melodia, com a música, hem posat un blues típic amb el piano i hem posat una lletra que relacioni amb el medi ambient.
Cançó que podreu escoltar dissabte a partir de les 10 del matí al Centre d'Interpretació de la Pesca. De 10 a 12 podreu veure exposats tots aquests treballs, tots aquests petits projectes que hem anat comentant avui al Sortim a l'Institut, també el projecte de geobiografies de l'Ametlla de Mar, i a partir de les 12 doncs, es farà la presentació, una xerrada, una conferència sobre aquests dos projectes, TICA, Enèrgicament Neta, que és el que hem parlat avui, i també el geobiografies de l'Ametlla de Mar. Ho hem de deixar aquí, nois, molta sort per dissabte i esperem doncs, que aquests projectes que deu realment doncs, us ajudin també a entendre i a comprendre moltes coses a nivell mediambiental, a nivell doncs, de l'energia renovable. Javi, David, Moja i Alicia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Sortim a l'Institut.
Moltes gràcies.
Aquesta ha estat la nostra secció d'aquesta setmana al Sortim a l'Institut, coneixent el projecte TICA, Enèrgicament Neta. Si els voleu conèixer en persona, dissabte, a partir de les 10 del matí, al CIP. Publicitat i a la tornada parlem de Corpus. El Sempre amb tu.
Assegurances AXA. A l'Ametlla de Mar, agència Segur Boyer. Fem assegurances d'auto, de la llar, de vida, de salut, assegurances per empreses. Estem al carrer Santiago Rusiñol, número 1. Si vols contactar amb nosaltres, ho pots fer a través del 977 45 63 13. Assegurances en general... a agència Segur Boyer.
Another music. Dissabtes per la tarda, de 5 a 7, la setzena temporada compta amb un precís seguiment de les novetats setmanals dels productors d'avantguarda. Tribut especial a la millor època de la música electrònica.
Els responsables de fusionar una col·lecció exclusiva DJ Rada i Gany DJ.
Els dissabtes, de 5 a 7 de la tarda, des de la Cala RTV 107.3, per internet, ametllamar.cat/lacalaRTV.
Another Music, Radio Dance Club, la Ametlla de Mar.
Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Anem ja a la nostra segona part del Sempre amb tu. Diumenge, ja ho saben, els carrers del municipi s'engalalen dels millors colors amb les catifes de Corpus. Ja són 32 anys, una festa més que ja històrica al municipi, que porta moltíssima feina, però molta. ara ho comprovaran. Per això hem convidat avui a dues de les persones que s'encarreguen de les moltíssimes al llarg d'aquestes setmanes prèvies a la cita de diumenge de preparar-ho tot, de deixar-ho tot preparat perquè la nit del dissabte i sobretot diumenge a partir de primera hora del matí ho puguem gaudir tots els calerós i caleres i molts, molts visitants. Ens acompanyen avui al nostre programa la Mari Carme Brull i la Gemma... Anava a dir-te Creixenti, Margalef, correcte. Gemma Margalef, Mari Carme Brull, molt bon dia a totes dues.
Bon dia.
Bon dia.
Que seríeu una mica representants avui aquí al Sempre amb tu del, bueno, del grup veïnal que us encarregueu doncs, de dur a terme això de les catifes de Corpus. 32 anys?
Pues sí, són anys.
Jo no els has viscut del primer dia. Eh? Jo
no, el nostre grup va començar més tard. El que és del Andreu Llambric, d'allà dalt de la farmàcia, és el que van començar més aviat.
I avui havien d'estar aquí i els hi passem falta, eh? Que al final no ens han pogut acompanyar, però bé, la feina a vegades és el que té, els enviem una salutació. 32 anys de Corpus i la cosa no para, la cosa continua i suposo que en aquests dies previs, ja estem a dijous, avui és dijous de Corpus, al començament del programa ho dèiem, entenc que ja la cosa està quasi preparada o encara queda...
Home, encara queda una mica de feina, però està bastant a punt.
Sí? Ara en parlarem una miqueta d'aquests preparatius, entenc però que congregar doncs, a la gent en aquests dies previs costa a vegades, eh?
Pues molt, la gent hauria d'ajudar més, perquè això és una cosa que és un bé pel poble.
Costa.
Jo comprenc que tothom tenim molta feina, tothom tenim la nostra feina, la nostra vida privada, però clar, arriba un moment que és el que parlàvem abans, que la gent gran se'ns ha fet gran, la gent que era jove, s'ha fet gran i ara jo, que era un crio, pues ja començo a ser gran i sí que la gent, el moment de fer les catifes sí que ens respon, que ens ve, veig gent jove, venen nens, ho passen molt bé, però el que realment crec que necessitem, potser jo parlo pel nostre carrer, però puc suposar que els altres carrers també poden tindre aquest mateix problema, és gent que vingui abans a fer els preparatius, si s'ha de tenir terra, pedres,
flors.
I clar, i anar a recollir el material, pues, la sempre viva, el xiprer, tallar xiprer, això és el problema que tenim a dia d'avui.
Que és lo, diríem que és el més previ a la nit
sí,
de dissabte.
Perquè, sí, perquè si sí. Això no ho tens, sí. No podem fer les catifes.
Mm-hmm. Sí.
Perquè és el principal problema.
És el principal,
sí.
No?
Sí. Nosaltres comencem quasi un mes abans de Corpus a començar a preparar coses, perquè clar, són moltes coses, i el carrer és llarg i se necessita material.
Clar, aquí un servidor, quan, com molts joves, de les primeres nits de ben jovenet d'adolescents, és la nit de Corpus, no? Que és aquella nit que et permeten sortir sense massa problemes, aquelles primeres nits on els joves doncs, comencen a sortir i venen a col·laborar en aquest sentit,
sí, sí.
De la forma que poden...
I s'ho passen molt bé.
I s'ho passen molt bé. Clar, tu arribes allí, te trobes ja les caixes preparades, te trobes ja tots els materials preparats, per això... ha d'haver sí. Uns caps pensants
sí.
Que entenc que sou aquestes persones que formeu els grups veïnals, els diferents grups
sí.
que elaboren les catifes. Però abans de tot això ha d'haver una idea, ha d'haver un disseny, ha d'haver una imaginació de
bueno,
com
plasmen. Normalment comencem a preparar ja coses, però el disseny a vegades se prepara, almenys nosaltres. A vegades ho fem... imprevist, no?
Bueno, Gemma? A veure, imprevist tampoc no,
no
eh?
Però...
si se penseu que el dia que anem a fer les catifes se fan les plantilles.
Fem, no?
Sí.
No, però normalment no se tema i una idea de dir, aquest any farem això. No, en funció, perquè ens hem trobat anys que o no ha plogut i certes flors no s'han trobat.
Exacte.
Clar, has de substituir colors, has de tenir coses per a substituir els colors i clar, a vegades se fa funció el dibuix en el material que ens podem trobar. Clar, aquest any avancem, és un dibuix geomètric degut a pues, que la Mari Carmen, pobra, pues, la seva salut també se n'ha ressentit, ha passat per una operació i que pues, tenim bueno. 120 metres de carrer
sí.
Lineals,
120 metres de carrer?
Naltros, sí. Sí. L'altra part necessita 180.
Això seria la part, diguem-ne, per entendre'ns, entre
sí.
Els quatre cantons i l'església, correcte?
L'església,
bueno, sí, sense comptar el que seria la cantonada del Bruc en el carrer Andreu Llambric,
i davant de l'església que es fa un altre mural. Aquesta no el contem.
En parlarem ara dels murals, en parlem de les redones, dels encreuaments de carrers,
exacte.
Perquè aquí també hi ha una altra part molt important de col·laboració, però el que seria el carrer tal qual, allà doncs, hi ha molts metres lineals. I pensem ara, estem parlant del carrer Bruc, estem parlant del carrer Andreu Llambric, però a partir dels altres cantons fins al carrer Llibertat hi ha molta tramada, hi ha tota la tramada del carrer Llibertat, Pau Casals, que és llarg, Plaça Nova, el carrer Prim, que realment s'ha de pensar moltíssim. I
hi ha feina. I cada grup pues, té treball de pensar el dibuix que farà, el material que necessita, tenen feina. I jo pues, aquest any he tingut molta sort, bueno, tinc sort de que tinc dos homes que me venen a ajudar a recollir.
També anava a dir això, perquè moltes vegades a la ràdio sempre veniu dones, però hi ha homes aquí col·laborant.
No, jo tinc un parell de senyors, Jordi
Montesinos
i Llorenç, que és el que me venen a ajudar a collir les flors, i aquest any jo no podia agafar pes, pues jo sí que podia collir, però agafar pes no. Acabat ells m'ho carregaven a la furgoneta, vull dir, això, però molta ajuda. Després també tinc a Camundeli, que també me tallen igual sempre viva com xiprer. A la part de Cala també hi ha unes senyores que també, la Magdalena i la Rosa, que també tallen. I allí a Cala Maria pues, som 6 persones. Després, clar, els magatzems, a Tia Maria que deixa el seu. I després la Carmela que també deixa el seu per a posar el material, si no, com ho faríem?
Clar, també hem de pensar que hi ha una logística darrere que moltes vegades no en som conscients, potser perquè no ens hem fixat prou.
Després també hi ha un veí meu que també me deixa... Com es diu, allà hi havia la... d'allò, com es diu, el Ferrer.
Hi ha un altre espai, diguem-ne, no?
Ah, sí.
Hi ha un altre espai també que sempre els veïns van col·laborant, no?
Sí, que m'he deixat guardar alguna cosa, perquè nosaltres el que m'ho sobra d'un any també ho conservem una mica, perquè també és llàstima tirar les coses. No s'ha de tirar, s'ha de guardar.
Entenc que per fer els dissenys o per planificar-los una mica us parleu entre els altres carrers o això...
No, cada un és la seva idea.
I no coincidim mai?
No.
Bueno, a veure...
Poques coses.
A ver.
Gemma, tu posa la
jo, punt. Jo sí que parlo, perquè tinc dos grans amigues a l'altra part de carrer. Al carrer del detrás pregunto, ei, què feu, estany?
No, però ells sempre són...
Però tampoc no solem coincidir, és molt difícil coincidir. Després, nosaltres, jo també vull dir una cosa, nosaltres potser som lo tram de carrer que més flor natural i herb utilitzem.
Nosaltres tenim encomanats quasi 500 euros en flor, vull dir, a més de les que agafem al camp, tenim això, nosaltres posem molta flor.
Utilitzeu més el que seria flor natural, en canvi potser altres utilitzem més pedra, utilitzem més elements artificials en aquest sentit.
Vull dir, bueno, hi ha coses, la pallús és natural també, vull dir, també n'usen elles, però nosaltres tot el que podem, hi ha colors que no pots fer amb pallús o no tenim flors, encara sí que tenim que tenir alguna cosa de pedra, no tenim més remei.
Per anar acabant complementar. Hem de dir que, com dèiem, són molta gent la que participa. Avui hi ha una part de representació d'un tram del carrer Andreu Llambric i del carrer Bruc i de la plaça de l'Església, però que hi ha moltíssima més gent participant, i també des d'aquí una salutació i gràcies per aquesta voluntat i aquesta col·laboració desinteressada, anònima, moltes vegades, i important. Parlem sobre els centres, diguem-ne, sobre les rodones que s'elaboren, perquè aquí prenen part i col·laboren en el disseny els alumnes de l'Institut Candelera, que sempre, doncs, any rere any, van contribuir doncs, també a mantenir viu el corpus al municipi.
Bueno, també els ajudem perquè puguin fer una mica de viatge.
També és cert.
Vull dir, jo és una cosa que és compensatòria uns als altres i encara que mos han d'ajudar.
Aquí també hi ha més esforç, no?
Inclús ha hagut gent que no havia vingut mai, ha vingut a fer el dibuix de l'institut i els anys següents han seguit venint.
Exacte.
Hi ha un grupet molt majo al nostre carrer que ha sigut la tradició.
Per tant, s'intenten continuar, no?, arrelant, no?, aquesta tradició. I hem de dir que hi ha algunes parts, com per exemple la plaça de l'Església, que sí que té un disseny que ja es fa expressament. També la cantonada entre el carrer Andreu Llambric i el carrer Llibertat també es fa expressament. És a dir, hi ha alguns punts que sí que els veïns preneu el pols en aquest sentit i allà decidiu vosaltres o les persones que ho dissenyen què es realitza
pocs,
allà.
Allí hi ha pocs veïns del carrer, els que som tots quasi de fora, els que anem a t'ajudar. Vull dir, normalment...
Som tots veïns del poble.
Vull dir que som veïns del poble. Que tots, i a més és una cosa que no hem de mirar si ets d'un carrer o ets de l'altre. Hem d'ajudar, hem d'ajudar, perquè el que necessitem són mans tots, tots, totes les colles. Això és el que necessitem. I bueno, ja allà, ja dic, només érem 5 dones, allí estem la Carmela, la Júlia, la Cande, I després, qui està més? Ah, sí, la Núria. La Núria i la... A veure, que ha vingut aquest any, que ha vingut el primer any que ve, que és la iaia de la teva veïna, que té que fer la comunió al nen.
Ah, la Lina.
La Lina, la Lina. Ara no me sortia el nom. La Lina. Pues bueno, i després també la Maricín.
També.
Són els que estem allí cada nit, fins a les 12 de la nit, a l'hora de la Cinicienta, marxem.
Sempre esteu doncs allà a peu del canó, com aquell
sí.
qui diu. Una festa que porta 32 anys i que potser des dels inicis potser era una cosa més local i que a poc s'ha anat convertint en un atractiu turístic més, perquè de fet pocs pobles segueixen mantenint per aquí la zona aquesta tradició. Tenim el cas del Perelló, que sí que continua fent, però així amb essència marinera ben pocs en queden.
Sí, pues això és una cosa que està molt bé, perquè a més és que jo trobo que la gent... Ara estem sempre molt dintre de casa i no sortim al carrer. I això és una manera de fer poble, de com abans que sortia la gent al carrer, pues, que es parlava i que se deia les coses. És una germanor. Jo trobo que això no s'hauria de perdre mai.
Dèiem que aquesta és una festa turística i entenc que la nit, el dia sempre hi ha gent, però la nit també n'hi ha molta. No sé si més o menys, però n'hi ha molta.
Després també voldria remarcar una cosa. Les mares que els nens fan la comunió també s'haurien d'implicar una miqueta, perquè ja que és una festa, que és quan surt el Santíssim a venir al poble.
Mares i pares.
I pares, exacte. És que aquí estan tots.
Tots, eh?
Tots.
Tots.
Tots. Pues s'haurien d'implicar més, perquè és un dia que surt el Santíssim a venir al poble i els nens l'acompanyen, que són els nens que són la puresa, que són ells els acompanyen al Santíssim, doncs haurien d'implicar, que ajudar una mica a cada catifa, doncs a repartir-se entre totes.
I a més també, doncs, també va la banda de la Cala, on ha comentat al final de l'entrevista, que també acompanya aquesta desfilada.
Home, clar que
sí,
també.
Deia, la nit suposo que és el moment en què més gent ve a col·laborar.
Sí.
Heu pogut calcular mai, en aquests anys, quanta gent se pot reunir el dissabte a la nit? Us heu plantejat mai de dir, home, és que hem estat 100 persones, 200 persones?
No, perquè com que estem tan atrafegades no tenim temps de comptar la gent, la veritat. Perquè, clar, has de buscar el que et falta, el color d'un puesto, el xiprés de l'altre... No tens temps de comptar, la veritat.
Passa
Vas de bòlit.
Passa molt ràpid a la nit, realment.
Bòlit. Va haver un any que em feia falta una cosa i la tenia al tros, que són 9 quilòmetres, i a la una de la nit me'n vaig anar a buscar-la. Vull dir, quin temps has de tindre d'anar a comptar la gent?
En 32 anys han passat de tot.
De tot,
ha passat
de tot.
De tot,
de tot.
Han passat ventades, però ventades.
I
han passat aiguats, però
sí,
aiguats.
Sí, sí.
Com no mai vius ploure a la Cala, ploure una nit. Jo recordo que la vam dibuixar i una vegada vaig acabar de dibuixar-la, se va posar a ploure, mos ho va arrabesar tot, clar, mos baixava lo del carrer de dalt, s'ajuntava lo nostre, i a les 6 del dematí va parar de ploure i vam tindre que tornar a dibuixar-ho. No naltros, tots.
Tots.
Vam tindre que tornar a refer les catifes.
I un any me recordo que va fer una ventada i mos vam parar i a la matinada van tornar a començar i van refer-la tota, eh?
Vull dir que al final, el tema meteorològic, això sí que no ho podem controlar.
No, aquí no ho controlem. Encara.
No. I est encara no. De moment, esperem que este cap de setmana algo de núvol donen, però bueno, mentre sigui núvol... I punt,
és igual, no passem tanta calor.
Bueno, ja estirà bé, eh? Que la nit...
és llarga.
Llarga, i si fa molta calor o si fa molt de fred, malament. Que sigui una temperatura agradable, que es pugui estar bé al carrer i que aquesta germanor sigui protagonista.
I després jo també voldria remarcar que pues, per la nit vigilessin una mica, perquè a vegades hi ha nois, bueno, nois, a vegades són persones grans, no pensis, que hi ha de tot, no respecten i fumen patades i coses, i això no s'ha de fer. Com ara un any va haver aquí el Pau Casals, que els hi van desfer mitja catifa i van posar coses que eren incoherents, la veritat, això no se fa.
És un respecte també per tota la gent que col·labora. Lògicament, també això entra dins del civisme ja del respecte ciutadà. Hem d'anar acabant perquè se'ns acaba el temps, no sense abans comentar que diumenge durant tot el dia la gent podrà sortir pel carrer, les podrà veure. Diumenge a la tarda a les 7 hi ha aquesta processó amb els nens que han fet enguany la primera comunió, acompanyats per la banda de la Cala. I suposo que, en realitat, per als organitzadors, per als que impulseu, per als que coordineu, per als que ho dissenyeu, per aquells que esteu a terra ajupits fent les catifes, una miqueta de melancolia dona, no?, veure tota aquesta feina desfeta.
Home, sí. Jo el que me pareix malament és que comencin a arrastrar els peus, que ho fan... que no, que vull dir, jo he vist altres llocs que ho fan i la gent passa, sí que es va desfent la catifa, però no l'arrastren, que ho deixen fet, això no tenen per què arrastrar els peus. Uh-huh. Vull dir, els peus, se pot caminar, que per això se fa la catifa, però no arrastrant, que pareix que és com si te ho destrossin, com si ho despreciessin, i això no està bé.
Haurem de... s'ha de caminar normal, no s'ha d'arrastrar.
Exacte, els peus són per a caminar, no per a arrastrar-los.
No, però sí que et fa pena. Sí.
Et fa pena, clar.
Te fa pena, però jo vull explicar una cosa que a mi personalment me va passar. Jo no l'havia aixafat mai, inclús l'any que el meu fill va fer la comunió se passa pel costat, les mares, jo no vam aixafar-la, el meu fill sí que la va aixafar, però jo sí que va ser la primera vegada en la meva vida que xafava la catifa, va ser el primer any de regidora, i vaig dir, ostres, m'he passat un munt de dies pensant, treballant, i tota la feina de tota una nit no ha quedat res.
No?
En aquell moment vaig assimilar que vaig dir, ostres, però bueno, mira, també tens una satisfacció.
Sí, clar.
Tampoc
sí.
No és, no fas una cosa per a que duri infinitament
no,
temps.
No, lògicament.
L'ho fet està per a que... Bé. Surtien els nens que han fet la comunió.
Exacte, lo santíssim,
ja
i que va venir el poble.
Però a vegades sí, a vegades...
Això passa amb moltes coses, que quan te'n dones compte ja ha passat i no te'n recordes.
Sí.
Fem una crida, això sí, a tota la gent del poble que participi i col·labori. Que
se reparteixi per les catifes i que ajudien.
Que ajudien, i de cara a l'any vinent que no s'esperin a dissabte abans del dia de diumenge de Corpus, sí, sinó que us vinguin a buscar els impulsors i a qualsevol dels carrers
sí,
participants i ajudar...
Jo necessito algú que faci... que jo puc ensenyar i ajudar, però fer tant tampoc no, perquè jo ja tinc una certa edat.
Mari, a més de missatge, música de Mari Carmen, fem esta crida per a que la gent col·labori, doncs, a seguir viu esta tradició ja, 32 anys de catifes de Corpus a l'Ametlla de Mar. Moltíssima sort, que el temps ens acompanyi i allà estarem. Jo em comprometo a vindre un ratet a posar un copet de mà.
Allí ens trobaràs.
Sabeu que també farem algunes fotografies, perquè almenys la foto sí que ens quedarà.
I podràs menjar una mica de xocolata, també.
Ah, bueno, també. Sempre la llepolia, sempre la donem benvinguda. Mari Carmen Brull, Gemma Margalef, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i llarga vida a les catifes.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Les catifes de Corpus avui han estat protagonistes i sobretot les persones que s'encarreguen de tirar endavant any rere any. Al nostre temps de l'entrevista anem ja a la recta final del Sempre amb tu, secció del Som Cap. Recuperem un espai que vam tindre ara fa unes quantes setmanes amb el doctor Madueño, on parlàvem sobre l'artrosi. És el temps per tancar el programa d'avui dijous al Sempre amb tu. Després de diferents temes al llarg del nostre Sempre amb tu, ja sabeu que els dijous tanquem amb el Som Cap, perquè tots som cap i, a més, avui és el Dia Mundial de la Salut i, per tant, més que mai també som cap. Avui compartim un nou espai amb el doctor Manuel Madueño. Manuel, molt bon dia.
Bon dia.
I felicitats als professionals de la salut, sens dubte, també en aquest dia. Fa una setmana parlàvem del càncer de colon, avui parlem de la salut en general, aquests dies de conscienciació.
Pues sí, la verdad es que no deja de ser un día importante, ¿no? Aunque el tema de la salud yo creo que todo el mundo lo tenemos muy presente, pero hoy día pues hay un reconocimiento especial.
Un reconeixement especial, després parlarem doncs del Dia Mundial de la Salut. Avui el tema que ens ocuparà serà una malaltia, que és l'artrosis. I que segur que moltes de les persones que ens escolten diran, ai, tema sagrat en aquest sentit.
Bueno, la verdad es que es un tema que a nosotros los médicos nos preocupa muchísimo, porque da la casualidad de que el 30% de la consulta diaria es un problema relacionado con la artrosis. Por lo tanto, quiere decir que es una enfermedad que está ahí, en un sector de población muy importante y que, por lo tanto, valía la pena el poder hacer una sesión de este tipo.
Per a entendre una mica, per a aquella gent que ens escolti, què és exactament l'artrosis?
Bueno, la artrosis la verdad es que es una enfermedad degenerativa, ¿no? Todo el mundo la asocia, cuando habla de artrosis, todo el mundo la asocia con el desgaste de huesos. Pues no, no tiene nada que ver con el desgaste del hueso. La artrosis simplemente es una degeneración en sí, es del cartílago que recubre los extremos óseos y que por lo tanto forman las articulaciones. En este caso diríamos que la artrosis es un envejecimiento de la articulación en sí.
Per tant, doncs, la mateixa articulació, diguem-ne, és la que s'envelleix. Quins factors podem venen causats en aquesta situació? Per exemple, problemes genètics, potser, problemes de no fer activitat física, ahir era el dia mundial d'aquesta activitat física, sedentarisme, que també, a més, és una causa bastant alta de mortalitat a Catalunya. Quins són els factors que fan que les persones puguen tindre artrosis?
A veure, d'entrada, l'artrosis és una enfermedad que afecta precisamente a las articulaciones, como hemos dicho, pero que al mismo tiempo, a partir de una cierta edad, es cuando empieza a aparecer los síntomas. No hay ni personas de diferentes razas ni geográficas que no tengan en su momento artrosis como el resto, ¿no? Por lo tanto, quiere decir de que esta enfermedad, tarde o temprano, va a afectar a todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque va a depender muy mucho de los antecedentes familiares, va a depender muy mucho pues también de temas de físicos propios de la persona, de enfermedades concomitantes, de estilo de vida, que está muy bien que ayer hablaseis precisamente del sport, el estilo de vida, ¿no? El tema de la alimentación, temas tóxicos como es el alcohol, el tabaco, o sea, del sedentarismo, de la obesidad, va a depender muchísimo de todo esto. Pero eso estaría casi casi una vez que lo vemos como algo que pueda predisponer, también hemos de incidir en este tema como algo en el cual podemos prevenirlo a través del deporte, a través de una buena alimentación, a través de una vida más sana.
Entenc que molts de factors d'aquests que moltes vegades tant professionals de la salut com professionals de l'activitat física insistixen, remarquen, estan allà al peu del canó dient feu esport, tingueu una bona alimentació, al final no només parlen de moltes vegades pensem en malalties cardiovasculars, pot ser, que és el primer que ens ve, però és que no pensem en les nostres articulacions, en els nostres ossos, en el nostre esquelet humà, que també pateix els excessos de pes, per exemple.
Bueno, lo cierto es que la artrosis tiene una incidencia en la población muy importante. Hemos de pensar que prácticamente a partir de los 45 o 50 años todo el mundo va a empezar a tener algún problema de artrosis. Todo va a depender también de la actividad de cada uno. Todo va a depender de esta obesidad. Todo el mundo va a depender de la inactividad. Todo el mundo va a depender de la alimentación, ¿no? ¿Hasta qué punto puede incidir? Precisamente si en nuestra consulta del día a día tenemos un 30%, un 30 y tantos% del número de visitas que viene a la consulta es por un problema de dolor de origen crónico, en este caso casi siempre es de tipo artrósico, hemos de pensar que en edades más avanzadas, a partir de una cierta edad, la artrosis puede limitar muy mucho la calidad de vida de la persona. Hombre, hasta el punto de que realmente en edades en las cuales están comprendidas entre los 60 y los 80 años, pueden dejar a una persona completamente inactiva, ¿no? De ahí la importancia. Sí que es cierto que vivimos más años, también es cierto que las enfermedades crónicas van a aparecer antes, pero si hemos de pensar que en nuestra columna van colgadas las extremidades, van colgados los órganos, van colgados una serie de vísceras en sí, hemos de pensar que por efecto de la gravedad todo eso va a recaer luego sobre unas articulaciones, la pelvis, las rodillas, los tobillos, etcétera, etcétera. Y si además resulta que no hacemos actividad física, adelgazamos los músculos, no mantenemos una buena calidad en ese sentido, la alimentación con la obesidad, etcétera, etcétera, pues al final el proceso artrósico por presión va a ser mucho mayor.
Molt més greu. Hem parlat una mica de què és aquesta malaltia, també hem anomenat una miqueta l'incidència de la població, que ja diem, és bastant, bastant elevada, però té tractament això? Hi ha cura? Depèn dels casos, depèn de la gravetat, depèn del nivell?
Bueno, la verdad es que si pudiésemos llegar a curar la artrosis, pues posiblemente seríamos premio Nobel, ¿no? Lo cierto es que hoy por hoy nosotros no tenemos ningún mecanismo. Lo que sí es cierto es que se puede prevenir en parte los efectos de la artrosis, ¿no? Hemos dicho que es una degeneración articular, por lo tanto es una degeneración que al mismo tiempo que progresa va limitando la movilidad. Quiere decir esto que si realmente nos encaminamos hacia una vida saludable, no llegaremos a tener la limitación que posiblemente si no hiciésemos esa actividad nos limitaría, ¿no? Tratamiento. Tratamiento es analgésico. Tratamiento muchas veces de fisioterapia. Tratamiento es que uno quiera realmente ponerse en un momento dado a hacer algo de ejercicio. Y el tratamiento es no atiborrarse de fármacos, porque eso es lo peor que puede haber. Simplemente, pues saber en cada momento y para qué cosa necesita un analgésico o un antiinflamatorio.
Vendría a ser una mica també, sobretot, una mica de part de rehabilitació, no? Aquesta part de fisioteràpia, per tant, d'intentar tornar a activar aquelles articulacions, aquells moviments que haurien d'haver fet en previsió i haurien d'haver treballat una miqueta l'activitat física, l'activitat humana, per a no trobar-nos amb esta malaltia amb un grau elevat en aquest sentit.
Hombre, es que hay que pensar de que una persona con artrosis, una persona de edad avanzada con artrosis, tiene que modificar hasta su entorno de vida en casa, ¿no? Si nos paramos a pensar de que las primeras partes del cuerpo que se afectan a una artrosis son las articulaciones de las manos, en casa tendríamos que modificar incluso hasta los picaportes de las puertas, porque realmente un pomo redondo sería imposible que una persona mayor con artrosis pudiera abrir una puerta con ese pomo. Por lo tanto, se tendría que intentar poner una manilla en la puerta con el fin de poder acceder. Es decir, de cómo la artrosis puede limitarnos hasta el punto de no poder muchas veces ni siquiera abrir una puerta. Hemos de modificar también nuestro propio entorno, causa precisamente de esta artrosis. Por lo tanto, desde aquí, una vez que tienes ya instaurado un proceso crónico de este tipo, lo único que podemos hacer es aliviarlo. Y en la medida de lo posible, intentar apuntarnos a hacer algo de fisioterapia o de ejercicio, de piscina, de natación, algo para mantener un buen tono muscular y poder retrasar en la medida de lo posible todos estos acontecimientos.
Hem de destacar alguna coseta més sobre aquesta malaltia, Manuel, abans de parlar una miqueta d'aquest Dia Mundial de la Salut. Algun apunt últim sobre l'artrosis?
Bueno, yo creo que la artrosis en estos momentos se trata con antiinflamatorios y pienso que no es un proceso inflamatorio, simplemente es un proceso crónico que necesita tratamiento de fisioterapia y de analgesia, nada más.
Com dèiem, avui hem volgut parlar d'aquesta malaltia, l'artrosis, però suposo que també els professionals que formeu al Centre d'Atenció Primària de Ametlla de Mar també, entre cometes, estareu també de celebració en aquest Dia Mundial de la Salut, entre cometes, treballant tots, perquè, ho he dit, entre cometes, no? L'atenció sanitària, doncs, evidentment, no pot parar, això no para mai. Suposo que, com dèiem la setmana passada, no? La conscienciació. Ahir teníem l'activitat física, avui tenim la salut, dos elements imprescindibles per a garantir la nostra vida.
Bueno, la verdad es que de todos es sabido, ¿no? La famosa frase aquella de mens sana in corpore sano, ¿no? Que esto ya en tiempo del Imperio Romano, ya el siglo I, ya se puso de moda. Lo cierto es que cuando hablamos de salud no hemos de pensar simplemente en aquello que nos duele, ¿no? Sino que la salud yo creo que es algo más. Es el enfoque biopsicosocial, ¿no? No solamente es nuestro cuerpo, sino dónde nos movemos, con quién nos movemos, nuestro estado psíquico, nuestro estado físico, nuestro estado emocional, todo forma parte. Cuando una persona realmente tiene un problema X, y llámalo el que quiera, familiar, personal, profesional, normalmente su estado de ánimo no es el más adecuado en un momento dado y empieza a somatizar incluso hasta cosas que le pasan a los demás y empieza a somatizarlo. Y a partir de aquel momento, debido a este proceso mental que tiene en aquel momento, empieza a pensar pues que tiene esto, que tiene aquello, y empieza eso, con una serie de sintomatología que muchas veces no es real, sino más bien es psíquica. Por lo tanto, hemos de pensar que el entorno esto biopsicosocial o la mens sana in corpore sano no está ahí por nada, sino simplemente que nos dice que la salud no es solamente el cuerpo, sino todo el entorno.
És un entorn que hem de cuidar, sens dubte, i que, doncs, amb les nostres relacions diàries, socials, doncs hem d'aprofitar, no? Per exemple, fer una miqueta d'activitat física, no cal fer grans dosis d'esport. Diuen que als adults 30 minutets al dia, doncs, van molt bé, i si a part, doncs, ens cuidem l'alimentació i tenim una alimentació responsable i sana, doncs segur que, per exemple, podrem evitar que l'artrosis, com dèiem, doncs, tingui molta afectació, o almenys preveure que no tingui aquesta gran afectació, com moltíssimes altres malalties, no només temes d'articulacions, temes de l'esquelet humà, també, com dèiem, per exemple, obesitat y temas cardiovasculares.
Pues sí, la verdad es que sí, pero también es cierto que una buena reunión con los amigos, el reírse, el intentar ser un poquito más feliz en la vida y demás, también ayuda a sobrellevar la artrosis. Por lo tanto, no es solamente tratar.
No, la artrosis y también tindre alegria a la vida, que també de tant en tant no hi ha problema per sortir i passar-s'ho bé i gaudir també, que la salut l'hem de cuidar, però de tant en tant algun dia d'alegria ens el podem donar, que sens dubte també ens anirà molt bé per a gaudir de la salut.
Completament d'acord.
Que és molt important. Doctor Manuel Madoño, moltíssimes gràcies. Avui hem parlat de l'artrosis al Som Cap aquí al Sempre amb tu. Gràcies i fins aviat.
Muy bien, muchas gracias.
Aquest espai que hem recuperat del Som Cap avui al Sempre amb tu, on parlàvem doncs sobre l'artrosi, casualment aquell dia era el Dia Mundial de la Salut. Era el mes d'abril, si no recordo malament. Fini, anem ja a repassar coses a punts locals. Avui em sembla que mirarem molt temes d'agenda.
No, ho deixarem per demà, si et sembla bé, però és que l'agenda també la tinc carregada, avui mateix.
Sí, és que hi ha activitats, eh?
Avui mateix tenim a les 7 de la tarda al Camp de la Cala, partit, últim partit de Lliga de la Leibí A. Recordem que ja s'ha classificat, de moments van primers, pujar de categoria, però si guanyen avui, tot depèn d'ells, i es converteixen en els campions, en els primers de la Lliga a Leibí A. Tothom a animar-los, últim partit amb lo Camp Redó a les 7 al Camp de la Cala.
I a la mateixa hora, 7 de la tarda, al quilòmetre 1114, 40è, tall del moviment veïnal que demana doncs, l'AP7 gratuïta com a mesura per reduir doncs, la sinistralitat de la carretera nacional.
I tots aquells que demà al matí puguin anar a la sala de la societat, recordem que a les 12 la companyia teatral Espill demà al matí en representa la llegenda de Sant Jordi, organitzat des del Centre Ocupacional de l'Ametlla de Mar i la Fundació Mercè Pla. Demà divendres a les 12 a la sala de la societat.
Llavors, per què em dius que no fem agenda si estem fent agenda?
Bueno, però ja no cap de setmana, d'avui de demà, sí.
Però bueno, ja dissabte i diumenge ja ho farem demà,
ja ho farem,
sense problema.
Tenim carregat. També, si tenim un ratet per anar a veure les instal·lacions de l'Escola de Música, recordem que hi ha portes obertes, l'horari pel matí és de 11 a 1 i per la tarda podem anar de 5 a 8. Recordem també que estan obertes les inscripcions, però alhora hi ha portes obertes per veure les instal·lacions, per veure com van les classes, què fan, doncs de 5 a 8 de la tarda i de 11 a 1 fins demà divendres.
Molt bé.
I recordar que demà divendres hi ha recollida de voluminosos, que si algú que tingui un trasto vell i vol que li passin a buscar a casa, que el servei de l'Ajuntament o que l'Ajuntament té aquest servei a disposició de tots els veïns i que és cada segon i quart divendres de mes i que demà toca.
Doncs demà apuntar aquesta cita, si teniu encara truqueu per telèfon i a veure si us ho poden gestionar per demà.
De moment, pel que fa a les ofertes de treball, són les mateixes que ja vam dir ahir. Es necessiten cambrers, cambreres, ajudants de cuina, cuiners. També es busca un ajudant de muntador, un auxiliar de geriatria que tingui a vehicle. També es busca una persona per fer neteja en dissabtes i també una persona per fer entrades i sortides d'apartaments i pisos en dissabtes. També es busca un massatgista, un instal·lador de llum, gas, fontaneria i calefacció, que ja fa dies que el cridem, que hi ha aquesta demanda, al igual que aquesta administrativa en vehicle i que parli un francès alt i anglès mitjà. També es busca un mecànic de vehicles. Aquest ja fa temps que estem cridant-los.
Ofertes disponibles des del telecentre de l'Ametlla de Mar. Fini, em sembla que amb això ho posem tot, perquè avui, dijous de Corpus, hem parlat de Corpus, ja en tenim suficient per aquests temes que sempre ens posem de punts curiosos.
Demà ja recordarem tota la gent pel cap de setmana i també els carrers on no es podrà aparcar a partir del dissabte amb motiu de les catifes.
Evidentment, també molt important recordar això per una actitud més cívica. Fins demà i tornem a partir de les 12.
Aquí serem.
Gràcies, fins demà.